Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Cada 3 de juny se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta i és per això que avui comencem amb aquesta cançó al programa, una cançó de Queen, Bicycle Race. L'objectiu d'aquest Dia Mundial, doncs, potenciar i visibilitzar la importància d'aquest mitjà de transport, una importància que va més enllà del sol fet de poder circular, de moure'ns amb ella, sinó de considerar també la bicicleta com una eina de col·lectivitat i també, per què no, de clan. De fet, el cinema ens ha ajudat i ens ajuda a fer aquesta reflexió. Mireu, penseu que la bicicleta sempre ens ha acompanyat a la gran pantalla i ha deixat fotogrames molt icònics del cinema, com per exemple E.T., Somriures i llàgrimes o bé Els Goonies. Claríssimament, la bicicleta és el mitjà de transport protagonista en aquestes pel·lícules. També protagonista avui, per cert, en un dels tuits del mateix Jaume Collboni. Recordeu que la bicicleta és sostenible, és ecològica, és neta, és assequible i saludable. I, a banda, també crea un vincle indestructible, segellat en aquelles aventures viscudes durant la infància en què, recordeu, circulaven per la vida en bicicleta. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda, a un dia més de la sotsdirecció, avui de nou, des de la distància, amb... bé, no sé, sí, que et truquen, que és un timbre, això, d'una bicicleta. Marta Jarque.
Home, és que avui és el dia, eh? Avui és el Dia Mundial de la Bicicleta. Que... jo, com que sí, ja sabeu que faig spinning, m'agrada molt, doncs avui ho celebro que estàs... amb especial força i energia.
Sí. Que estàs a l'estàtica, ara, Marta.
Estic estàtica.
Ja sí, ho imagino, ja.
Bé. Però molt bé, contenta de saludar-vos.
Molt bé. Ejar, que ja saps, cada cop que vulguis donar pas, avui, com és el Dia Mundial de la Bicicleta, escoltarem això. Hola.
Perfecte.
Sí? D'acord.
Què tal? Fantàstic. Molt bé, molt bé. Coordinats.
Doncs vinga, coordinats els guions també per la Laura Coromines.
Bona tarda! Més bona que mai!
Que has cantat?
Sí, sí. No ho has sentit?
Això és perquè vens de Patum?
Sí, i mira que no tinc gaire veu, eh? Dissabte em va quedar així una mica enregullada.
Com ha anat aquest cant a les 4 de la matinada, eh? Acabat aquesta Patum.
La Patum, sí. La Patum, sí.
Però amb vosaltres m'ha acabat,
eh? No, dic ui, em sembla... Sí, molt bé, Mercè, molt bé. L'any que ve ja ho vam quedar, eh? No hi podeu faltar.
La veritat és que sí, des del balcó. Saps qui no faltarà? El Ferran Capdevila, l'home de les targetes des de la peixera del Fabricació, i l'Uri Francisco.
Bona tarda.
Què passa, guapo?
Francisco, com et tenim a tu? Et tenim en bicicleta, et tenim estàtica, et tenim...
Mira, perquè és el dia de la bici i perquè has passat Queen, et diré que sí. Molt a favor de la bicicleta. Però sí. Si hagués de pujar una bici ara, crec que trauria el pulmó per la boca.
Estem parlant de pulmons. Tu com estàs de pulmons?
Bé. Molt millor que la setmana passada.
Ja estàs. Estàs en vies de recuperació, això,
En vies d'extinció.
Sí. Però un moment, que sona la bicicleta. Clar, és que això és un risc, Espera't.
No, jo no he dit res, no volia dir res, eh?
És que... Serà fluid, això?
Hard, que això és un risc, perquè a vegades quan vas en bicicleta saps que se t'escapa el timbre, saps?
Sí.
O el pauet.
Sí. No, però ara no volia dir res.
Val.
Jo li volia preguntar a l'Uri quan té... Mira, aprofito, clar, ja que em doneu pas. Quan té pensat tornar a reprendre les anades i vingudes aquí a la feina en bici?
Perquè avui, mira, ho havia de fer, però després potser vaig al cine i no tinc per on deixar-la. Però bueno, clar...
Al cine hauries de pagar entrada per la bici, també.
No, la bici es queda ben cantada a casa. Però, clar, em preocupa això, perquè de vinguda a la ràdio és baixada.
Clar.
Llavors aquí el pulmó treballa poc.
Bé.
Però de tornada... Sí, és una altra cosa.
Això es pateix, eh?
Sí.
Per cert, que avui és la festa del cinema, Francisco.
Per això hi anem.
Sí,
perquè, si no, són 200 euros, anar a veure una pel·li i unes palomites. I...
És veritat.
Més o menys.
No sé si surt a compte o no. Nosaltres sí que ens surt a compte tenir-la amb ella. Vanessa Carrasquilla, al món digital. A l'Esther Bey, que l'hem de mencionar també, a la recepció i al que sigui. En José Matosas i la Paula Moreno, al món sonor. Tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ah, oui, je peux parler en français, si vous voulez.
Ah, oh, si.
Oui.
Oh, oui. Oh, là, là.
Hi, Taylor. How are you? Are you waiting for the...
The bici?
I don't know.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Mare meva, i tan fabricació pròpia, Són idiomes, querida. Això se li diu, Virgili, mare meva.
Era en Virgili, aquest?
Sí.
Que parlava francès?
Francès, sí. Italià. Després, qui hi havia més? Hi havia la Medi, també, sí. Parlant en anglès.
Sí.
Ens ha faltat la Harke parlant en alemany. I ho tindríem, no?
Bueno, diu Apreci, la Marta, que és austríac, segons ella.
Espera. Truquen.
Apreci.
És que, clar, s'ha de dir bé.
No, i tant.
Que no és apresquí.
Es veu que no. Que
els que diuen apresquí són els que cauen. Són els que cauen a les pistes. Els que diem apreci són els que llisquem sense cap dificultat.
I, Harky, els que van al pub, qui són?
Apreci. Els d'apreixir,
claro. Mira, apreixir, repassem els continguts del programa perquè repassarem, com sempre, l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després farem la digestió amb l'Anna Suquet. Ella és directora de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners i avui volem parlar, no sé si us heu assabentat, del nou curs de pelador professional de suro. Bé, es tracta d'un projecte únic a Europa i l'impulsa de fer l'acció climàtica per contribuir a aquesta professionalització del sector i garantir-ne també el seu relleu, que és importantíssim. I és que el sector del suro, podeu fer números, a Catalunya és importantíssim i mou uns 215 milions d'euros l'any. I a 3:45 avui posarem l'agenda al dia, com ja sabeu, preparadíssima per la setmana amb el periodista Pau Massip i amb l'agenda Verificat, que xerrarem avui de la revolta dels pagesos. Com bé ens ha explicat en Toscano fa uns minuts, els pagesos tornen avui a tallar els passos fronterers, en aquest cas en França i Andorra, per reclamar, com ja sabeu, millores en la política agrària. Doncs bé, avui la Neus Sunyer de Verificat ens parlarà del que hauria d'incloure la PAC, que és aquesta política agrària comuna de la Unió Europea, per assegurar la supervivència d'un sector, l'agrari, molt desgastat i precaritzat i un cop més reivindicat per la pagesia. Això serà abans d'arribar a les 4 i a partir de les 4. Cantarem històries que hem plorat i farem el somni realitat avui. La música ens crema per dintre. Cridarem que tot està... Estem escoltant Coro tocar el cel de Sara Roy i el botó màgic.
Això sí, el que passarà aquest dissabte sí que serà màgic. Preciós serà. El Festival Embotona't, un festival familiar i òbviament anar a parlar, aviam què.
Jo m'ho estic mirant, eh?
Home, és que hi has d'anar, amb la Marina.
Clar, toquen els Reggae per Xics, que sí, són dels grups preferits de la Marina.
Ah, sí?
Sí.
És que són bons, no?
Són tan bons... Vull dir, aviam, és un grup, els penguins que fan reggae m'agraden a mi i llavors jo hi vaig intentar colar-li la Marina i així estem tots d'acord, perquè si no...
No, però com deia la coro aquest Embotona't, que és un festival familiar de música dedicat a tothom, que se celebra al poble espanyol aquest cap de setmana. I, de fet, avui al Fabricació tindrem a la Núria Pedrola, que és la directora del festival, a la Dolors Vidal Prats, que és membre del Botó Màgic, que és un dels grups que hi participen, i també al Leo Alguera, que és el director del taller ocupacional de la Fundació Espacim. Un dilluns en què també traurem a lluir el nostre mapamundi per xerrar del que passa pel món, com, per exemple, la victòria aclaparadora de la candidata de l'esquerra, Clàudia Sheinbaum, a les eleccions celebrades, com ja sabeu, a Mèxic. Serà la primera presidenta de la història del país després d'haver obtingut gairebé el 60% dels vots. En parlarem avui, i entre d'altres temes, també els casaments indis que estan havent-hi aquests dies, amb l'Alba Sabater, sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Dilluns més, a partir de les 5, toca repartir bona teca, avui amb en xef Pau Gascó, que avui ens parlarà... Oh, que bo! Què heu dinat vosaltres avui?
Hem dinat.
Sí, però sempre hi ha un raconet, eh?
Ah, sí? I el Francisco que ve amb el gazpacho?
Per què fa baixar?
Ah, espera't, que jarque.
Jo he dinat, eh?
Quina hora has dinat avui?
Vull dir que si el Pau, que jo he vist alguna foto que ha penjat a les xarxes socials,
sí,
que si té de bé, doncs enviar una mica de coqueta,
val,
així a distant, doncs jo faré els postres.
Faré els postres, perquè tu ja has vist quina coqueta ens ha preparat avui,
eh,
Gascó?
I tant que l'he vist.
De què són? De què és la coqueta?
De cireretes.
Oh, bones.
Bones.
Bones, perquè sí, avui en Pau ens parlarà de cireres. I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat la 44a Festa de la Cirera a Torroelles de Llobregat. I avui també, Jarque, espera't,
sí,
s'ha sonat així.
Ai, espera, que m'he colat.
Espera't.
Ferran.
Ara, és que això ha d'estar coordinat. A veure, què has fet aquest cap de setmana? Que has estat al cas del que ha passat al Wembley?
Sí, molt. Ai. Molt, molt, molt. Hem vist molts partits,
sí, no?
Però els hem hagut de veure a través del mòbil, perquè no teníem Smart TV,
sí,
i veure tennis amb la pantalla d'un mòbil acabes embogint.
Clar, bueno, sort que diu tennis, perquè clar, sí, la tertúlia esportiva, Francisco...
De què hem de parlar avui?
Bueno, a veure...
S'ha de parlar d'això?
S'ha de parlar una mica de la victòria del Madrid, ja ho sabeu, ja està, està tot dit, a la Champions, ja està. També de les possibilitats que té l'Espanyol per pujar primera.
Mira com estem, que prefereixo parlar d'això, eh?
Ah, sí?
És molt més interessant.
Escolta,
sí,
doncs m'ho has d'explicar perquè ho té complicadíssim, no, l'Espanyol?
Perquè són els segons contra els quarts, els primers contra els tercers, llavors fan la final, els play-offs,
sí,
són una mica enredats.
Val, bueno, ja m'ho explicaràs de la tertúlia esportiva, i també parlarem del Barça de bàsquet. De tot això, amb en Francisco i amb el nostre home, amb ell, amb el Minguella.
Adéu, guapa, adéu.
Val. I amb Buffalo George arribarem a les 6 de la tarda. Dos minuts i seran 3:45. Ens hi posem, mare meva, avui com vaig amb les esses, eh? Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela amb la Marta Jarque. Jaume Collboni, sinó que és Marta Jarque amb bicicleta.
Sí, escolta, és que...
Espera't.
Saps què ha passat,
sí,
Mercè, abans
sí,
de començar?
Sí.
És que he confós Wembley amb Roland Garros.
Sí, no passa res.
Per Wimbledon.
Tranquil·la.
Però ja ens va bé, no, sí, parlar-ne de Wembley.
Sí, bueno. Escolta'm,
sí,
una
sí,
cosa.
Sí, sí, he confós.
A veure, no, tu no. A veure, Ferran Capdevila, si us plau, has d'estar molt al quite, molt al tanto, com diria el Virgili, perquè Marta Jarque portava pobreta des del WhatsApp del programa dient dona pas.
Claro.
Clar, diu, i mira, què diu? Està a punt de treure targetes, està tocant... Està, sí? Quina... Ui.
Això...
Bueno, va, hem d'estar molt, hem de ser un equip, avui més que mai. Jarque, va, a la telerealitat dius avui, paral·lela, parlaràs de fusions entre la música i la fauna.
Com sabeu, aquest cap de setmana, Mercè, Barcelona ha acollit un dels grans festivals de música de la temporada, que és el Primavera Sound, on em sembla que cap de nosaltres hi ha anat.
No, cap membre d'aquest equip.
No ens hi hem deixat caure. Rècord d'assistents, 268.000, procedents de 135 països que s'han deixat més de 200 milions d'euros a la capital catalana. Jo, personalment, no sé vosaltres, tampoc he vist ni un duro.
Ah, t'ho anava a dir.
Però vaig mirant de tant en tant el meu compte a veure si d'aquests 200 milions doncs, vulguis en rasco alguna cosa, perquè mai se sap. Lana del Rey, l'aparició sorpresa també de Keanu Reeves, i la seva banda Dogstar, Pulp, també va actuar, i gent que no conec, com ara PJ Harvey, van ser algunes de les estrelles d'aquest festival, però per mi el cap de cartell d'aquesta edició del Primavera, el gran triomfador, la bèstia parda, va ser un home que vestit de paisà, que per mi això és el que em crida més l'atenció, perquè tothom va vestit de forma molt estrafolària, però doncs això jo crec que va ser el que el va delatar, va aconseguir robar 34 mòbils... 34 telèfons mòbils només la primera nit de festival.
Arroba cartera!
Carteres no, estava ben aigua. Carteres no, va robar mòbils. Aquest home de 39 anys el van detenir perquè mostrava, en paraules de la poli, una actitud sospitosa. I és clar, amb tant de mòbil a sobre, amb tantíssima connectivitat, devia semblar la torre... Se li devia posar la cara de la torre de Collserola, aquest tio. Clar, perquè és que són molts mòbils, 34. Els que en algun moment de la nostra vida hem hagut de conviure amb dos mòbils, no 34, amb dos, un de particular i un de feina, ja sabem que és força estressant, que t'oblides dels codis de desbloqueig, no sap ben bé en quin telèfon tens els contactes, doncs ara imagina't aquest lladre amb 34 mòbils a sobre, que segur que ell, pobret, no donava l'abast. En algun moment de la nit de divendres devia col·lapsar aquest lladre multireincident i també multipantalla. Per altra banda, també crida l'atenció que el Primavera Sound el lladre trobés a 34 persones que en algun moment es desenganxessin del seu mòbil per procedir al robatori. I és que, de fet, la gent que va a concerts ja sabeu que segueixen aquests concerts a través de la pantalla del seu mòbil. Sens dubte, aquest lladre devia ser un professional. Jo no sé, Uri, si tu en la teva etapa de músic...
Quan era músic,
trobàveu. Digue'm?
Quan era músic, vols dir?
Sí, sí, quan no eres pare, quan eres músic, si tu a dalt de l'escenari també t'incomodava una mica o t'inquietava, en lloc de veure cares, a veure tants telèfons.
Era el principi dels smartphones, estem parlant del Pleistocè, eh? I era el principi dels smartphones i no n'era molt conscient, eh? També jo tinc... O sigui, tocar ja és un merder, si has d'aixecar el cap de l'instrument, és que ets massa bo. I no era el cas.
No era el cas, no.
Bé, sigui com sigui, després de la seva detenció, 12 mòbils d'aquest lladre s'han pogut tornar als seus propietaris.
Bueno.
La resta continuen a la comissaria de Sant Martí de Barcelona, que per la quantitat de material tecnològic que omple les seves estanteries, deu recordar a un MediaMarkt més que a una estació de policia. Tot sembla apuntar que el lladre torna a estar en llibertat.
Lladre.
Per tant, recordeu seguir les instruccions dels Mossos que van publicar aquest vídeo de recordatori a la xarxa X.
I al darrere sonarà la música de PJ Harvey o Mitski. Però mentre balles, estigues atent a les teves coses. Alguns lladres també van als festivals a robar-hi. Tingues controlat en tot moment el teu mòbil i les teves pertinences.
Tot això, van fer aquest vídeo, que és un extracte, el que heu escoltat, des del Primavera Sound. O sigui, ja perquè la gent entrés una mica...
Agafis consciència, no?
Exacte, en context. Per cert, els músics, Uri, també suposo que també han d'anar amb compte a dalt de l'escenari que no els hi robin res, perquè també hi ha molta gent voltant per allà, i aquí tothom ha d'estar al quite. Sabeu a qui no li han robat el mòbil?
Aquí, Harke.
A una tal Taylor Momsen. Mira, canvi de Taylor. Aquests últims dies hem parlat molt de Taylor Swift i ara toca parlar de Taylor Momsen. Aquesta és la líder de The Pretty Reckless, la banda de rock que actua a la prèvia dels concerts d'ACDC en la seva gira mundial Power Up. Diguéssim que són el que es coneix amb taloners. Fa uns dies els AC/DC eren a Sevilla, on actuaven a l'estadi de la Cartuja, i durant l'actuació de la Taylor Momsen va passar una cosa molt desagradable, sobretot els que, Mercè, com a tu, no us agraden les bèsties que tenen ales.
Ai, ai, ai.
Un ratpenat va driblar tots els controls de seguretat i sense haver pagat entrada...
No, digues. No, acaba, ja us diré una... Faré una petita reflexió al final de la secció.
Val. L'animalet aquest, que no havia pagat entrada, es va enganxar a la cuixa de la cantant, que, curiosament,
sí, que
això és fort, no es va donar de res. Com? La Taylor no es va donar de res. És una Hard professional. Rock. Després de tenir uns segons el ratpenat enganxat a la cama,
sí?
I veient que el públic li feia unes senyals estranyes amb la mà, així com, com els que fèiem del pont aeri amb el Flying Free, va aturar el concert i amb moltíssima tranquil·litat va demanar als seus ajudants doncs, que li traguessin a la bèstia que seguia enganxada al coixam de l'artista i no tenia cap intenció de tornar al seu niu. Res va impedir que el dia següent la cantant, que per cert es va fer famosa pel seu paper a la sèrie Gossip Girl, el dia següent ja tornava a estar en forma i a dalt de l'escenari, això sí, s'haurà de vacunar contra la ràbia durant unes setmanes i limitar-se a fer un repertori de cançons menys agressives, saps? S'haurà de fer més balades, amb menys ràbia, perquè sí que és veritat que la seva música destil·la una mica de bilis. La bona notícia és que, a diferència d'Ozzy Osbourne, la Taylor Momsen no va aprofitar que tenia un ratpenat a mà per clavar-li una queixalada. Recordem que aquest rocker, en el moment àlgid de la seva carrera, va replegar un ratpenat que li havia llançat un fan del públic i li va mossegar el cap amb les dents.
Com?
Això és molt fort, no sé si ho recordeu.
No.
Era l'any...
No. 82? No, no sona, eh?
No.
Era l'any 1982 i anys després, a la seva biografia, Osbourne recordava aquesta escena icònica, que de fet el va acabar convertint en llegenda, com una de les coses més desagradables que havia fet al llarg de la seva vida. Sumat, evidentment, a les quantitats ingents de vacunes contra la ràbia que va haver de rebre les setmanes següents en aquesta performance. I és que el mateix Osbourne explicava, que una de les sensacions més desagradables de la seva vida va ser quan va mossegar aquest ratpenat i va començar a sortir un líquid molt desagradable.
Que mare meva,
que en fi, molt desagradable. Per sort per nosaltres, per desgràcia pel lladre del Primavera Sound, en aquella època no hi havia mòbils i no tenim massa imatges dels fets. Del que sí que tenim imatges, Mercè, i amb això ja acabo, és de l'enèssim fiasco de Boeing i la seva nau, recordeu, la Starliner, que aquí anem parlant a la realitat paral·lela.
Què ha passat?
Doncs mira, aquest cap de setmana teníem programada una sortida el dissabte.
Sí.
Es va plaçar a 3 segons de la sortida, sabeu allò tan bonic que farà el compte enrere, 3 segons abans del llançament.
I què?
Automàticament es va aturar el compte enrere, els dos astronautes a bord doncs, van haver de desembarcar,
van
donar una furgoneta de tornada a casa. Diumenge, nou intent, això era ahir, però sembla que l'aparell encara no està enllestit i, per tant, doncs ara sembla que el següent intent serà el dia 5 de juny, d'aquí 2 dies. Veurem si estem de sort o si tenen a bé esperar-se fins al 7 de juny, que seria per mi una data molt emocionant que aquesta Starliner finalment pogués enlairar-se i arribar a l'Estació Espacial Internacional.
Tu hi pujaries, amb aquests precedents?
Jo... No.
Clar, és que jo sóc l'astronauta que ha rebut prou senyals de l'univers com per dir, em sembla que això no s'ha d'enlairar.
Però és que recordem que aquesta nau l'han intentat llançar moltíssimes vegades, sempre ha fallat sense gent a bord. I ells han decidit que aquest
podria ser un
element diferencial perquè finalment funcioni. Mercè, no sé si vols acabar amb una previsió del temps i del trànsit des de Terrassa.
Sí, sisplau.
Doncs mira, molt despejat.
En general, eh?
Despejat, de tot, eh? De temps
tot.
I de trànsit.
Però unes vistes precioses. Gairebé veig Montserrat.
Carai. Oh.
Això envia'ns una foto, Jarque, que això fa goig.
Va, ara us ho envio. Sí, ara us ho envio.
Es veu Sabadell des de casa o no?
No!
Ah.
Tenim una paret, una finestra que dona Sabadell, però la tenim sempre baixada.
Tapiada.
Ui, tant, res de Sabadell.
Re.
Vistes a Terrassa.
Vinga. Amb vistes a Terrassa, gràcies, Jarque, que tirem cap a... No marxis,
una abraçada.
Sí, no marxis.
No, em quedo aquí.
Recorda fer servir el timbre, per si vols entrar, eh? Val, d'acord.
Ja li dic al Ferran. Adéu.
Vinga, tirem... Val, adéu, Jarque.
Adéu.
Tirem cap a publicitat i a la tornada, nois.
Què?
Demà comença la CLE, eh?
Uf, quins nervis.
Uf.
La Paula encara no sap què és. Encara li queden anys per fer la CLE. Però no passa res, perquè nosaltres estarem molt pendents aquesta setmana de la selectivitat, perquè hi tindrem allà, a l'Autònoma, concretament, una corresponsal. I ja parlarem amb ella, perquè avui és el dia abans, però tenia grans nervis, després de la publicitat.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. RadioEstel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
És el meu mòbil que sona.
És el teu cunyat.
Està sortint en directe per Ràdio Estel que estem fent una entrevista, Miquel.
És urgent.
Ens hi dinàvem junts perquè està plovent.
I Miquel, què li volies cuinar?
Macarrons amb xoriço i carn.
Vale, Miquel.
Adéu, adéu, Miquel, que vagi molt bé.
Diu que se'n va dutxar, el Miquel.
Sí, no, el Miquel també està jubilat fa temps i...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Tres minuts i seran les 3 de la tarda, ara ho dèiem. Per cert, hem rebut ja la imatge de Sabadell. De...
Sabadell no.
De Marta Jarque.
Diu molt amunt, eh?
Molt. Espera, Jarque...
Sí, és que si t'hi fixes, perquè no he agafat l'angle bo, però ja us dic que està completament donant l'esquena, aquesta imatge dona completament l'esquena a Sabadell, sí. I si gires, veus Sant Llorenç.
Ah, maco.
La Mola, sí. Preciós.
Carai.
Sí. Ja us convidaré un dia.
Marta, et consta si totes les cases vivendes de Terrassa estan projectades ja donant l'esquena a Sabadell?
És correcte.
En termes d'urbanisme,
eh? Confirmar.
Val.
Sí, sí, tu puc... És un urbanisme estratègic, però és que a Sabadell fan igual, eh?
No hi ha cap... Us doneu l'esquena.
No hi ha cap que miri cap a Terrassa.
O sigui, us doneu l'esquena, els de Sabadell, sí, sí, i Terrassa, eh?
Sí, 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 és per veure-ho, és preciós, eh? És una cosa curiosa.
Mireu, aquest programa no pot donar l'esquena al que passarà aquesta setmana, perquè ja sabeu que... Espera't, és que sabeu què passa, que clar... A veure, Ferran Capdevila... La nostra corresponsal ara mateix està a la biblioteca i l'hem fet sortir, li hem dit, trucarem a les 3 en punt. I clar, com ella és molt coordinada, saps? Esperava que aquesta trucada a les 3 en punt. Ara mateix està sortint de la biblioteca. Ferran, amb aquesta generació has de parlar per WhatsApp. L'has de trucar, però sí, perquè si no, malament.
Tenen allò de la por de la trucada,
sí,
eh?
Sí, sí. Bé, fem una cosa. Primer presentem el tema, perquè demà comença aquesta selectivitat. 3 dies d'exàmens repartits entre demà, dimecres i dijous, amb alguns canvis, com per exemple, com recordeu vosaltres la selectivitat? Perquè com vau passar molts nervis, no?
Oh, jo van ser dels millors dies del batxillerat.
Sí.
Era el primer cop que podíem agafar el cotxe amb els meus amics, ens van deixar anar allà fins allà, sí. Fèiem dinars, comentàvem la jugada... Tot
on
bé.
Ho vau fer?
A Manresa.
Ah.
Sí, sí, sí. A la UPC em sembla que va ser. De Manresa, pot ser?
Sí, home, clar, doncs pot allà. Ser. Sí, sí. I tu, Francisco, la vas fer?
Jo vaig fer a zona universitària i llavors vivia a dues parades de zona universitària.
Carai.
I vaig agafar el metro en direcció oposada.
I què?
Cap a Plaça Catalunya. Perquè era una mica la tan... Jo quan agafo el metro no, vaig cap... no anava cap amunt, anava
clar,
cap avall.
Clar, clar.
Mira,
mira el... Ai, espera't. Marta, digues.
Sí. A Sabadell ho va fer.
Jo vaig agafar febre. I ai, no. El meu fort era el listening, perquè a mi l'anglès més o més se'm donava força bé, i no vaig sentir sí. res, perquè tenia les ulleres tapades, saps, de la febre? Vaig treure molt mala nota.
No, això no ens ho creiem, tu.
Impossible.
Impossible.
Segur que no.
No,
de bo.
No, home, no.
Molt pitjor de la que mereixia.
Mira, amb el senyor dels horaris hem arribat al punt de les 3. El cap de Vila diu que ell la va fer a la seu d'Urgell, clar. I la Paula encara no l'ha fet, per tant, encara no ho sap. Bé, com dèiem, són temps de canvis, perquè en aquesta edició d'aquest any cap lectura obligatòria als exàmens de llengua. No, quatre assignatures. Es podrà esquivar? Ara li preguntarem al nostre corresponsal. Quatre assignatures noves, la reincorporació després de la polèmica de l'any passat d'història de la filosofia. Clar, el que no canvia són els nervis, ara ho dèiem, dels estudiants. A la Harky li va pujar la febre, en Francisco no sabia ben bé on s'havia d'examinar. Clar, davant d'unes proves que és que no té importància.
No, i tant.
Coro, perquè poden marcar el nostre futur acadèmic immediat, sobretot per aquells que necessiten doncs, una nota molt concreta per entrar als estudis que desitgen. Nosaltres hem volgut apadrinar una d'aquestes alumnes per tranquil·litzar-la, per saber també com es viuen aquests 3 dies d'exàmens que comencen, com dèiem, demà, i una mica també per controlar, que no es despisti. I que estudi, i molt. Maria Jordana, que és la meva neboda, i a partir d'ara és la neboda del Fabricació Pròpia. Sí o no, nois?
Home, i tant.
La neboda de Catalunya.
Maria Jordana, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Maria, què has estudiat?
Sí, estic ara, de fet, estudiant a la biblioteca.
Sí?
I està plena de gent, està tothom estudiant moltíssim.
Val, quina biblioteca estàs, Maria?
A la Maragall.
A la Maragall. A la Maragall de Sant Gervasi? Controlada.
Això és allà a Montaner?
Sí, sí, de fet, sí.
Ja s'ha entès.
Val.
Ja s'ha entès.
Escolta, no ho estaràs deixant tot per l'últim moment, Maria?
El truc.
No.
No,
O sigui, m'he pogut organitzar de la millor manera.
Sí?
Però igualment, sempre falta temps.
Sempre falta temps, clar. Escolta, que estàs nerviosa?
Sí, estic molt nerviosa ara mateix.
O sigui, nivell de nervis, Maria?
Moltíssims. Està molt tranquil·la fins ahir a la tarda,
sí?
Però des d'ahir a la tarda estic amb molts nervis.
Maria, a quina hora has anat a la biblioteca?
De fet, aquest matí he anat un moment a l'escola perquè ens donessin les instruccions per les Pau i ha sigut el sortir, que devien ser les 10 del matí.
I a les 10 has trobat lloc? Perquè jo a 2:15 cobren la del costat de la... de l'escola de la Marina, hi havia una cua i no entenia per què era. Ah, i ara ho entenc. Perquè no es troba lloc, la biblioteca, si no hi vas a primera hora.
Sí, és veritat. Bueno, potser perquè era dilluns, perquè el cap de setmana sí que estava mig hora abans que obrís la biblioteca, s'omplia de gent fora,
això.
Però ara com, suposo que la gent estava fent classe, i llavors hi havia algun lloc lliure.
Clar. Maria, i les instruccions que us han donat, fàcils o no? Què t'han semblat?
Sí, o sigui, al final són les de cada any.
Sí.
Sí, són les típiques de qualsevol examen d'accés a una universitat privada o tal, ja més o menys és... La gent ha fet exàmens aquests, d'aquest tipus.
Val. I, escolta, i demà quins exàmens tens per portar el control?
Castellà, francès... I física no estic segura si fer-lo o no.
Per què no estàs segura?
Perquè al final, si física és una assignatura que és per provar...
Sí.
Realment comenta, només s'agafen 2 específiques de les 3. Si fas l'examen de 3, només s'agafen les 2 millors notes. Llavors, no sé si més pràctic fer física com a tercera assignatura i veure quina em surt millor, o dedicar-me a les altres 2 i fer les altres 2 només.
Clar, perquè Maria, tu quin batxillerat has cursat aquest any?
És fet el científic amb física.
Amb física, mare meva.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè tu, a on vols entrar? Quin és el teu objectiu?
Bueno, per sort tinc bastantes opcions. Sí. I és el que només té una, llavors està molt estressada. I jo, pues, òbviament, m'agradaria, la meva primera opció és fer medicina al clínic.
Sí.
Però també qualsevol altra universitat de Barcelona, pública, medicina està molt bé, l'autònoma, la Pompeu...
Bueno.
El campus de Bellvitge, el campus. Està molt bé. I després tinc les opcions de les privades o de fer biomedicina.
Val. Mira, fem una cosa, Maria, perquè avui, com et volem entrenar i et volem apadrinar... Titi, és que ens diem així.
Home,
dir, ja podem
doncs
dir.
Digueu sí. També, Titi.
Titi, és que a mi m'està costant no dir-t'ho. Titi, fem una cosa. Hem copiat, diguéssim, una pregunta de l'any passat, de l'examen de llengua. Te la fem? A veure com ho portes. Et sembla o no? I així entrenem una mica.
Vale.
Mira, l'oració és aquesta. Diu, la cosa... Jo, a mi ja m'ha costat entendre l'oració, eh? Però a veure, Maria, a veure, Titi, a veure com vas tu. La cosa constava d'una mena de canó que funcionava amb aire comprimit. Val? Llavors, la pregunta de llengua seria, què és la part d'una mena de canó que funcionava amb aire comprimit? I tens quatre opcions, Titi. La primera, complement de règim o preposicional... B, complement circumstancial o preposicional, que és el mateix, no sé ni dir-ho, imagina't. El C, complement de nom. I el D, complement agent.
I per quina és la... He de dir la funció constada.
Sí.
Del que consta, des de règim verbal.
Jo no tinc ni idea, eh? Però està bé, és correcte, eh? És correcte.
Però això, jo no sabia ni que existia, el complement de règim verbal.
I com es diu l'altre? A veure, Francisco, digue'l tu. O...
El complement circumstancial, vols
dir? Ni idea, no?
O de preposició... No, circumstancial sí, però de règim verbal? Això a la meva època no es deia així, eh?
Maria, explica'ns què és. Ens ho podries explicar o no?
Sí, o sigui... És el complement que es dona quan tens un verb més una preposició de la forma que és com... constada, parlada...
Ja! No, vol dir que la construcció constada ja et dona la pista.
Ah, exacte. Ah, però, Maria, tot i així, podria ser professora de català, també, eh? Potser te n'hauries d'anar a estudiar filologia catalana.
Mira, no és mala, eh?
No és el que m'agrada,
precisament. Ja. Bueno, Titi, escolta, no et volem robar més minuts, que segur que els necessitaràs avui més que mai, que estudiaràs fins molt tard.
Bueno, pues intentaré no fer-ho.
Molt bé.
Però conèixer-me ho acabaré fent.
Ja.
Ves al cine, Titi, i esbarça't una mica.
No, no
ho
facis.
El dia abans ja no t'entra res.
No.
Ja, el que no hagis fet ja no...
Ai, Déu meu. Escolta, Titi, et podrem trucar aquests dies? Què et sembla? Seràs la nostra corresponsal a la selectivitat. T'ha tocat l'autònoma, no?
Sí, a l'autònoma.
Val. Mira, doncs Titi, perquè et comencis a acostumar, als corresponsals del programa de la tieta, els hi preguntem cada dia la previsió del temps i del trànsit. A aquesta hora, des de la Biblioteca Maragall. Titi, com ho tenim?
De demà per anar a la UAB.
Com?
La previsió del trànsit per anar demà a la UAB.
No, ara mateix.
Ara mateix, des de la Biblioteca Maragall.
Bueno, aquí, com a tal, aquí no passa un cotxe, però a Muntanella, a Balmes, sempre hi ha bastants cotxes.
Fantàstic. I el temps...
Com a tal, no.
I el temps, què tal, Titi?
Bé, molt sol, molta calor.
Molta calor. Escolta, què vols que et compri la tieta, si treus bona nota?
Bueno, ja en sí, treu una bona nota, però a mi seria un pedaço de rau.
Molt bé.
Ara, que maco.
Molt fi. Però, si li vols algun present, tens el seu número de compte.
Ja ho tenim parlat. Titi, molta sort. Parlem demà, d'acord? El primer examen, no? Que has dit que era...
Llengua.
Llengua i francès. Eh?
I potser física.
I potser física. Bueno, doncs ja estarem en contacte. Maria Jordana, la neboda del Fabricació. Moltes gràcies.
Adéu.
Jo no l'he notat gaire nerviosa.
No.
No, jo tampoc. Ja firmava per estar així en moments tan importants. Molt bé.
Això està bé, perquè
estava bé.
Segura
d'ella mateixa.
Crec que estic més nerviosa jo, ara que ella. Bueno.
Ens endrem unes fes palmetes demà.
Ai, sí, això. Medicina al clínic, eh? Va, 8 minuts que passen de les 3 del migdia. Ara sí que és moment de les notícies vintage. Cap on ens portes?
Mira, doncs avui fins al 2005. L'altre dia em va renyar tan fort, l'Uri.
Que et vaig renyar.
Des de casa, com que ningú canta les vintages. Vaig pensar, té raó.
Ningú era ningú, també. No, vull dir, no només per tu.
Ningú.
Clar que sí.
Clar, no, ja no
pateixis. No hi és l'Uri i ens oblidem.
Clar.
Normal, les coses importants.
Aviam, jo he de dir que ho vaig recordar, el que passa és que... escolta'm, si te'n pots escapar d'aquesta mirada de pressió que em fa cada cop plori que he de començar.
Ai, Déu meu, bueno, escolta.
A veure, com bé sabeu, som dilluns 3 de juny, en menys d'un mes em caso, i amics, us he de confessar que no tinc vestit de núvia.
Com?
No tinc vestit de núvia, estic preocupada i somio i tot. L'altre dia vaig somiar que m'havia de vestir de negre, sí, amb un vestit de platja escandalosament lleig. Resulta que... Digue'm.
No, però sí, no tens vestit de núvia perquè no t'has decidit, no, o hi han hagut problemes, mira, tècnics?
Jo estic decidida. Jo sembla és que sé el que m'agrada. El que passa és que la modista que me'l fa és la modista de la Patum. Ai, i clar, em va dir, escolta'm, fins després de la festa, ni pensis. Així que s'hi posa com a molt d'hora demà passat. Però com imaginareu, és una cosa que em preocupa i mirant el diari d'un dia com avui, el 3 de juny de l'any 2005, m'he deixat endur pel títol d'un d'ells. Va de núvia.
Va de jota!
Que tal dia com avui, el 3 de juny de 2005, es publicava la nova tendència entre les núvies més sofisticades d'aquell any. El plàstic.
Oi, plàstic?
Gairebé, sí, sí, gairebé 20 anys més tard, com no sigui amb envasos híbrics de llet reciclats, és fatal això de vestir-te amb plàstics. Uf. I què voleu que us digui? Jo tampoc em veig vestida amb un impermeable pel casament, que a final de juny farà una calor de por. Així que us he portat algunes tendències de núvia perquè m'ajudeu a triar la que més m'escaigui, que encara hi sóc a temps. Hi ha casaments de tants estils com gustos i vestits de núvia tan diferents com les dones que els porten. Sens dubte, l'elecció del material i el disseny per un moment tan especial és una cosa que ha de correspondre principalment a la protagonista del casament.
Ara.
La seva personalitat, les seves inspiracions o les seves tradicions familiars solen tenir-hi molt a veure. Segurament ens ho explicarà avui l'Alba Sabater quan ens parli dels casaments. Ah. La seva... més enllà d'això, a vegades poden arribar a sobrepassar els límits del bon gust i convertir-se, per raons equivocades i no pel fet de ser la núvia, en el centre d'atenció de la celebració. El que està clar és que d'un casament la gent espera veure com va la núvia, la mare o la sogra, però el nuvi no.
Clar.
O sigui, el nuvi, no sé que vagi molt original o destartalat, ningú se'n recordarà mai més de què portava. És per això que a vegades les núvies hi donen tantes voltes, comptant en què el vestit sigui original, especial, que la defineixi i la gent se'n recordi, que se'ls ha anat una mica de les mans, com és el cas d'aquesta primera. Ella porta un vestit color rosa de pal, la teniu a la següent pàgina, amb una corona i una vareta, talment com si fos la Ventafocs, després que la fada padrina li convertís uns ratolins en cavalls, una carbassa en carruatge i un vestit més aviat pobre en una de princesa. Sembla que amb un toc de vareta aquesta núvia hagi caigut a sobre del seu nuvi. I tot perquè la faldilla del vestit porta tanta capa. Però... semblen uns llençols replegats que ofeguen el seu futur espòs.
Però moment, Coro, però si està lavada. Vull dir...
és que no hi queda.
És difícil d'entendre, això.
És molt difícil.
Perquè els oients ens entenguin, els dos estan asseguts al mateix carruatge, marit i muller, però ell gairebé només l'intuïm, perquè el vestit d'ella se'l menja.
Jo crec que ell està assegut i ella no pot estar asseguda.
Ella deu estar peu dret.
Ell s'està ofegant en els plecs de la faldilla.
És que aquesta faldilla ve a ser com un núvol de sucre, sí, que l'eleva.
Sí, sí, sí.
No? Jo no sé si m'imagino pomposa d'aquesta manera, que més aviat sembla el pastís del casament que no la núvia, oi? Així que continuem amb el següent, que avui va de núvia. Que estic molt a favor de tot el que genera comunitat i sentit de pertinença, m'agradaria que els convidats poguessin formar part d'aquesta vestimenta.
Ja comencem.
No? No, ui, què passa?
No, estàs interpel·lant a la gent, ja. No.
Ja, això ja no t'agradaria,
no,
tu, eh?
No.
Ja et sentiries...
Bueno... Cuiveix, això.
Sí, sí, ja ho entenc. Però, per exemple, tu imagina't que en comptes de portar un ram jo, cadascú portés un trosset d'aquest ram. No seria maco. Ah,
fins aquí podria arribar.
Vale, doncs una mica, alguna cosa així. No, però jo de ram no em portaré. És que llavors em sentiria mujer florero.
Per què?
Ai, no sé.
No. És maco.
No, mira, saps què portaré? Sí. Com que, perquè no molesti, portaré un braçalet de flors.
Ah,
saps?
El ramillete.
Ah, això.
Sí.
Però imagineu la núvia d'aquest cas que portava una cua quilomètrica que menestia de l'ajuda d'una cinquantena de persones per avançar. La teniu a la següent pàgina, també. Vestida així, has de tenir més cagà. Ai, que no ens escanyis.
Farà venir la tos, ara. Escolta, però aquesta cua, quan dius que medeix? Perquè...
No, o sigui, no et sé dir la mesura exacta, però ja ho veus quantes persones necessiten.
Aviam, no és només això, és que... Sí. O sigui... La núvia està avançant i en una direcció i hi ha gent que va cap a l'altra.
Oh, clar, és que és molt llarg, això.
Per aguantar la cua.
No hi ha carrers tan llargs com perquè la cua vagi de llarg. En tot cas, has de tenir més que clar vestida així el que vas a fer, perquè ho tindràs dificilíssim per fugir corrent de l'altar abans de dir el sí vull. Així que aquesta dona ho tenia això, més que clar. En tot cas, avui, ja ho hem dit, va de núvia.
Va de jota!
Que m'encanten. És que m'agraden tant les jotes, de debò, eh? M'encanten.
Balla, dona, balla.
Jo les ballo, el que no és radiofònic. Llavors, oita, que m'obligues a cantar i...
Ho podem retransmetre.
No.
Tu li vols mal, la coro?
És que tenim un artista aquí que s'està controlant. Sí, jo no vull que et tallis les ales. Claro. Aixeca el vol.
Escolta, Muri, tothom sap, Mercè, que els vestits de núvia són molt cars, caríssims. Sí. De fet, tot el que té a veure amb els casaments, ja no només el vestit, es multiplica el preu per 5 o 6 com a mínim. És una bestiesa. Si el que vols és anar blanca de núvia, però que de núvia que surti econòmic, pots agafar paper de cul i vinga a embolicar, com va fer aquesta noia. Que
perdona,
com...
un moment. Paper de cul?
Paper de bany, de lavabo.
Li dieu així?
Entre el cercle de joves...
Un moment, dóna'm-li pas.
Paper de cul?
Ara. Clar, és que això, Harke...
Perquè no esteu conscients de l'argot de la jovenalla.
Però escolta, tothom m'ha entès, eh?
Sí,
espera't, Harke, que vols apuntar... vols dir alguna cosa més respecte al paper
de
cul?
Mira, li volia preguntar també, avui que la Laura està parlant de casaments, si ella ens convidarà al seu... Ja ens encarregarem de fer gasto. Laura, tu jo, això no has de patir.
Endavant. Què vols dir que t'encarregaràs de fer gasto?
Bueno, que estàs parlant ara que les bodes són molt cares, doncs que la teva no sigui menys.
Vale.
Ja farem gasto.
Pensava que no parlaves de gastar la barra lliure o alguna cosa d'aquestes.
No. Ni el paper de cul.
Doncs mira, paper de cul és el que portava aquesta núvia que us he deixat aquí a continuació. Que com bufi gaire el vent, es quedarà nua. Perquè sembla que hagi estat hores i hores plorant i hagi aprofitat tots aquests clínics per acabar-se d'adornar el vestit.
Però és bonic, eh?
Tu creus?
Jo anava a dir tot el contrari.
És lleig que fa por.
És horrorós.
És horrorós.
És original.
És horrorós.
Sembla allò que porta la Pedroche abans de descobrir el vestit de cap d'any. Sempre porta com unes coses a sobre.
Però se li està desfent, no? Vull dir,
sí, clar, què vols.
I porta una mena de pluma, també. Sí. Com, això sí que sembla cotó fluix de les ungles o de sucre.
És preciós.
Res, amb materials de més o menys qualitat, tant se val. En tot cas, avui, ja ho sabeu, va de núvia.
Va de jota! I en essa davant es pot, i en essa davant es pot, voldria tornar a vell veure...
I l'altra cosa molt important és la forma. Els nostres cossos són diversos. El que et queda bé a tu no em quedarà bé. És que us ho penseu.
Què t'estàs imaginant,
Alba? No, que he vist la foto.
Ai, meu.
El que et queda bé a tu no em quedarà bé a mi i al revés. Però sí que miraré d'agafar un vestit que no s'emmarqui les cartutxeres, que no m'ensenyi mica el melic i per anar bé, que sigui llarg per no ensenyar els genolls que no tinc. Ara, que és veritat que si agafés gaire fixació amb aquests complexes...
Què vols dir els genolls? Que
la segona vegada que ho diuen, directe.
O sigui, jo ara tinc genolls, però els meus amics, jo els tinc oita avui, us els puc ensenyar.
Sí, això és un genoll.
Us ho ensenyo. Porto les mitges ben foradades, perquè avui, clar, jo vinc amb bus.
Llavors,
m'he enganxat com si fos velcro, amb el seguint del davant.
Noi.
Però bé, bueno, estafa.
Però no es veu, però... Jo, Francisco, aquí hem vist dos genolls.
El que he vist, jo podria certificar que és un genoll.
Sí, els meus amics se'n recorden de quan jo estava més fornideta. Que llavors no en tenia, semblava un Playmobil.
Macos els amics, eh?
Sí. De fet, els meus amics, si m'han de recordar el genoll, segurament em recordaran per aquells que no hi eren. En tot cas, ja m'he perdut. això, que és veritat que si jo agafés gaire fixació amb aquests complexes que jo puc tenir...
I el malic, clar.
Fora malic, no s'ha de veure. Potser els acabaria potenciant, sense voler. Com és aquest cas, que és una núvia embarassada, que no és un complex, però escolta'm, que porta un vestit de setí, paraula d'honor, que penja com una cortina de dutxa, però hi ha un foradet d'on surt una panxa d'uns 7 mesos d'embarat.
Foradet?
Foradàs. Sembla un nou kinder, perquè...
És bonic,
veieu, aquesta forma. No sé, jo no sé si en aquest cas va de panxa o va de núvia.
Va de jota!
És que això també... Deixa'm fer una reflexió
digues,
ràpida.
Digues,
perquè,
digues, ràpid.
Coro, és veritat que quan arriba... Hi ha molta gent que diu, jo el dia que em casi sé perfectament, no?,
com aniré,
com serà el meu vestit i tal. Quan arriba el moment, et passa això?
No.
O sigui, tu... No, eh?
No. Jo vaig anar, jo vaig anar pels riures amb els meus pares a provar-me vestits de núvia.
Sí.
I vaig acabar marxant, bueno, la meva mare, que si hagués pogut...
Te n'hagués comprat 4.
Segurament, el meu pare, que em volia comprar una capa brillant com si fos una fada del bosc, i jo quan em vaig veure així, és que de debò, jo no ho sé, jo no m'hi vaig, no m'hi sé veure, de debò. Arribarà aquell dia, i a més és que, clar, parteixo molt poc marge. Llavors, arribarà el dia en què m'hagi de provar el vestit i què si no m'agrada.
Ja.
Això és un compte enrere,
sí, noi, sí, això deu ser complicat, però segur que te'l faran molt bé.
Ai,
si no, de petum. Sí, home, sí.
I si no, de petum.
Exacte, de pubilla.
Ah, que maco, això seria tan bonic. Caramilla. El Marc ara se'n penedeix, de no anar de catalanets els dos. Sí, sí.
Però això ho a temps, què vol dir se'n penedeix?
Clar. Bueno, però ja no m'ha avisat els convidats. Hi ha convidats que ja s'han comprat coses.
La gent que faci el que vulgui, és el teu dia.
En tot cas, mira, d'això anava. Perquè diuen que els vestits ens han de definir, que les núvies no ens hem de sentir disfressades. I si alguna cosa forma part de la meva identitat, què
això,
és?
Això.
La catalanor. Jo no sé si el patriotisme m'ha d'acompanyar a l'altar en forma d'un vestit fet amb els colors de la senyera, com aquesta núvia, que es va vestir amb un vestit inspirat en la bandera dels Estats Units d'Amèrica. Això és igual que dir, què és el que m'agrada més del món? D'això me'n faré un vestit. Com aquesta següent núvia, que es va casar amb un cuiner i anava vestida amb tot de panellets, amb un vestit fet de panellets.
Ostres, bravo.
Bravo, eh?
Era, sí que el compro.
Era un berenar amb potes... I, de fet, això sí que genera comunitat, perquè,
home,
escolta'm,
clar,
t'assegures de ser més que el centre d'atenció tot
Són
el dia.
Són com els donetes, no?, quan
clar,
els feus.
Exacte.
Sí.
Perquè abans ens ho deixàvem, la gent parlarà del vestit de la núvia, de com anirà a la sogra, i què és el que es va menjar. I més els catalans, que una altra cosa no, però no es pot negar que siguin fartissos.
Cap de Vila, des de Peixera, ha dit que alerta amb els panellets, que cada any van més cars.
Ara, sí.
Que et costa un pico, aquest vestit.
Al final, el vestit sortirà més car, un de panellets,
doncs,
que no
segurament,
un d'oficial.
Però mira, si t'estalvies el convit... de pagar el dinar, dius...
Vols dir que la gent s'agenolla aquí i menja del vestit directament?
Per una cosa, per una altra.
I ara que ja hem vist tots els vestits amb els quals em puc o no inspirar per fer el meu vestit de núvia, algú em sabria dir com anaven els nuvis? Perquè més enllà d'aquest últim, que es va casar vestit de cuiner, i m'atreviria a dir que el centre d'atenció igualment va ser la núvia, dels altres no ens en recordem.
Home, el que estava ofegat a la faldilla, sí, aquell primer...
Sí, però no saps com anava vestit, clar, no se'l veia.
Un trajo negre.
Ai, doncs aquí vaig jo, aquí vaig. Que val més que m'afanyi i comenci a buscar el vestit amb el que la gent em recordarà i em criticarà a parts iguals. Continuo buscant, que d'aquí a més o més... D'aquí de més...
Complement de règim verbal.
Quan deies tu? Exacte, el... Quin?
Règim, el preposicional.
Molt bé.
Ara.
D'aquí un mes és, eh?
Menys de mes, de mig mes.
Que és complicat.
Ah, oh, que difícil.
Sí. El 29 de juny.
El 29 de juny jo també vaig de núvia.
Doncs, ho deia la Coro, fabricació anirà de casament, però abans... nois, moltes gràcies per aquesta altra actualitat.
A tu.
Avui anem a fer la digestió una miqueta més tard, però la farem amb l'Anna Suquet, que és directora de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. Justament avui per parlar ens hem assabentat aquesta notícia del nou curs d'apel·lador professional de Suro. Es tracta d'un projecte únic a Europa. Francisco, si estàs interessat...
Sí.
Doncs vinga, la digestió avui amb l'Anna Suquet, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts per arribar a dos quarts de quatre ja de la tarda, dèiem. Catalunya i el Mediterrani són uns grans productors d'una matèria prima que neix als troncs de les alzines dels nostres boscos. Estem parlant del suro. De fet, es calcula que en aquesta regió hi ha unes 120.000 hectàrees de suredes. Una tasca que no és senzilla, no és fàcil i que els darrers anys s'ha anat professionalitzant per lluitar justament contra l'intrusisme i per evitar també fer mals als arbres que amb una mala extracció, alerta amb això, poden fins i tot arribar a morir. Ara, el Departament d'Acció Climàtica ha creat doncs, un curs de pelador professional de suro, es diu així, que a més donarà la possibilitat d'obtenir un títol oficial. Bé, el curs compta amb altres amb la participació de l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, un centre que té anys d'experiència en aquesta formació de la lleva del suro, i és per això que a aquesta hora hem volgut parlar amb la seva directora, que és l'Anna Suquet. Hola, Anna, com estàs? Bona tarda.
Hola. Hola, bones tardes. Què tal?
Molt bé. Anna, enhorabona. Com ha anat aquesta primera edició, no?, del curs de formació de peladors professionals de suro?
Doncs la veritat és que estem supercontents, estem molt contents, perquè hi ha hagut molt bona acollida, i tant per part d'alumnes, diguéssim, com per part també de professionals. I ha sortit la veritat és que ha sigut una iniciativa molt compartida i que ha sortit ben bé des del sector professional. El projecte, això era un projecte que el que volia era valoritzar el sector surer, i teníem en compte doncs, que el principi de tot, no, del sector i l'inici de tota la cadena de qualsevol producte de suro és el bosc, i qui treu el suro del bosc són els llevadors. Llavors, havíem de donar importància, no? I creiem que era clau la professionalització del sector. Llavors va sortir la idea de fer el carnet doncs, de llevador, de pelador de suro, no? Una mica per fer aquest reconeixement. I la veritat és que en la creació d'aquest carnet han participat professionals del sector en diferents reunions i han ajudat doncs, a anar posant tots els criteris.
Clar, i Anna, quins són aquests criteris, no? O quins són els requisits per ser un bon pelador de suro?
Bueno, lo principal, o amb el que s'ha fet més incidència sempre, és en tenir molta cura de l'arbre, perquè precisament el que tu comentaves, no? Si nosaltres fem una ferida, llevem el suro, queda l'escorpit, no? Que seria la part de l'arbre, que les cèl·lules a partir de les quals es reprodueix el suro. Si nosaltres fem una ferida en aquest escorpit, doncs això fa que la producció de suro propera quedi malmesa, no? I fins i tot pot arribar, com tu deies, a matar l'arbre. Uh-huh. Llavors, és bàsic fer bé els talls, no? Coronar i després obrir les panes, fent cura dels talls que es fan per no arribar a danyar aquesta capa mare.
Uh-huh. Anna, per què és important, no?, un títol com aquest, del que estem parlant avui?
Home, és molt important. Jo crec que sobretot per la dignificació d'aquest ofici, que cada vegada hi ha menys persones que s'hi dediquen. Actualment bueno, van per colles, no? I hi ha, bueno, el suro és un producte, diguéssim, localitzat, no?, en funció de, sí, evidentment, de les suredes, no? I llavors el relleu regeneracional començava a ser una mica costós, no? Llavors era important també donar-hi una visibilitat, professionalitzar-ho, dignificar-ho, i com millor doncs que a través d'un carnet, no? Llavors, bueno, el que hem intentat és motivar també a la gent a que comenci a dedicar-s'hi a aquests oficis que són tan, tan especialitzats i difícils, però també alhora doncs, poc reconeguts.
Clar, Anna, i també deixa'm preguntar-t'ho avui, et volíem preguntar també, ara dèiem, no?, per lluitar també contra l'intrusisme. Entenc que també és un ofici que hi ha aquest perill, hi ha aquest risc, no?, i amb aquesta titulació doncs, es pot combatre justament aquest intrusisme.
Sí, de fet, aquesta titulació, diguéssim que donaria uns mínims, no? Diguéssim que la persona que té aquest carnet pot acreditar d'alguna manera, no?, que ha fet el curs i que sap del que es tracta, que sap com s'ha d'apel·lar. Mm. Evidentment, llavors ve la pràctica, no?, que són molts anys de pràctica el que necessiten anar adquirint, no? Però d'entrada té aquests mínims coneixements, que això és el que volen que permet que els propietaris, no?, puguin deixar les colles que pelin, no?, i també a les colles que puguin contractar persones que ja sàpiguen que van amb una mínima idea, no? Perquè si no, clar, comencen de zero i és molt més difícil.
Clar, és molt més difícil i permet-me la pregunta avui també, Anna, perquè quins són, no?, els principals usos que es fa el suro a casa nostra, a Catalunya?
Uf.
Mira, m'ha encantat aquest uf, ja ho dius tot, eh?
Sí, clar, és que el suro té usos que no ens podem ni imaginar, no?
Clar.
El més conegut és el tap de suro. Perquè, clar, tots, potser el suro no el coneix tothom, o les suredes no les coneix tothom, però el vi quasi, que em penso que sí, no? Llavors, clar, els taps de suro seria el que més coneix la gent, però hi ha molts materials, molts productes,
sí,
des de, no, que es fan amb des de recobriment de parets, doncs, per aïllar, doncs, ampolles, es fan bolsos, es fan paraigües, es fan sabates, es fan un munt de coses, no? I cada vegada es va augmentant el nombre de productes. El suro té moltíssimes qualitats que són interessants, no? L'elasticitat, l'impermeabilitat, no?, l'aïllament. Llavors, això permet que hi hagi molta indústria darrere.
Clar, molta indústria al darrere, i Anna, també comentàvem a l'inici del programa, i és que el sector del suro a casa nostra, a Catalunya, és importantíssim. Jo crec que no arribem a ser conscients, Anna? De fet, ho estava mirant aquest matí i mou uns 215 milions d'euros l'any.
Sí. I llavors, moltes vegades, això com a producte primer.
Sí.
Però no oblidem que els boscos i les suredes entre ells, no? Els boscos tenen molts serveis ecosistèmics i hi ha els serveis o els productes, diguéssim, que són el que ens proveeixen, no?, els primaris, no?, que són directes, però també hi ha molts altres serveis que ens proporcionen les suredes, no? I aquests costa a vegades també de comptabilitzar-los, no?, dins d'aquest valor.
Deixa'm preguntar-te també, i ja anem acabant, Anna, dels alumnes que heu tingut en aquesta primera edició, bona part d'ells venien del sector del suro o eren nous directament en aquest sector?
Els alumnes en aquest curs concretament, que era, bueno, aquest curs era encarat sobretot a poder fer l'examen i treure la certificació, no?, de pelador de suro. Mm. En aquest cas eren alumnes d'escoles que estan fent cicles formatius i hi havia també algun fill d'algun propietari forestal, no? I en aquest cas eren d'aquest perfil. Nosaltres havíem fet algun curs de llevador de suro en el qual venia gent que no tenia res a veure també amb el sector. De fet, falta gent en aquest sector, no? I coincideixen tots els peladors de suro, no?, que la seva principal motivació és perquè és un ofici que és al bosc, que estàs totalment en contacte amb la natura i que és molt manual, no? I llavors, amb això, tots estan d'acord, no?, que els hi dona una vida preciosa, no?
Vosaltres, de fet, i ara sí que acabem, Anna, a l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, a més d'aquesta formació sobre el suro, també en feu, si no ens equivoquem, en arbolicultura i apicultura, no? I també crec que hi ha cicles superiors, no?, de paisatgisme i de gestió forestal.
Sí, nosaltres fem dos cicles formatius de grau superior, ara mateix fem el de gestió forestal i el de paisatgisme, i com tu deies, també fem molta formació contínua, cursos per a professionals, i des dels inicis de l'escola que fem apicultura està agafant moltíssima força també l'arboricultura, i després fem altres coses com, bueno, cursos també per certificats de motoserra, o altres cursos, doncs, de jardineria, de cogir... Bueno, tenim una oferta bastant àmplia, sí.
Mm-hmm. Esteu contents, per tant, i ja rematem, Anna, hi haurà segona edició d'aquest curs de formació de peladors professionals de suro?
I tant que sí. A més, hem innovat, no? Perquè en aquest cas, en el cas del Palau de Suro, el que sí que ens hem adonat, el que és molt important és que l'escola vagi on hi ha les colles de paladors, perquè coincideix quan han de fer el curs amb la lleva del suro, si no, no es pot fer el curs. Llavors, el que farem a partir de l'any vinent serà anar a fer la formació in situ en les colles i facilitar que en les colles que estan treballant doncs puguin anar-se certificant.
Uh-huh. Doncs és molt important tot el que ens ha explicat avui a l'Anna Suquet, que és directora de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. Recordem, ha començat aquest nou curs, de fet ja ha acabat aquest nou curs de pelador professional de suro, i l'Anna ens ha explicat en què consisteix. Anna, moltíssimes gràcies i endavant.
Em permets comentar que, bueno, no érem sols en el...
Sí, home, per favor, què ha format part a banda d'aquest nou curs?
Gràcies. Mira, que en el projecte, a banda de nosaltres, del Departament d'Acció Climàtica, doncs també hi havia el Consorci Forestal de Catalunya, l'Institut Català del Suro, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i el Consorci de les Gavarres.
I de fet, mira, això... No, això ben puntualitzat, Anna. S'ha dit també que és un projecte únic a Europa, eh?
Sí. I la veritat és que el certificat aquest ara s'ha presentat a l'organisme EFES, que és un organisme europeu, que és el mateix que fa les certificacions de motoserra, i la idea és que sigui el certificat homologat per tot el territori europeu que es fa a Pela del Suro, que seria la conca mediterrània, bàsicament, no? Però sí, a nivell europeu s'ha presentat.
Anna, moltíssimes gràcies. Ara sí, que vagi molt bé.
Merci, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Molt bona tarda. 5 minuts que passen de 4 de la tarda. Res, Paula, fem una petita aturada, sí? Tirem cap a publicitat i a la tornada en Pau Massip, que ja el tenim preparadíssim, el xèrif de les notícies, per posar-nos l'agenda al dia.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Això ja sembla la Pantum, eh?
Sí, una mica. Ara estava pensant, com... Per què van posar aquesta sintonia?
No ho sé. Ah, sí? Ostres, si no te'n recordes, que va ser el primer dia que vas sortir tu, que, de fet, aquesta sintonia era pel Guillem Borsals.
Ah, i al final em va tocar a mi de rebot, no? Vale.
I vam dir, com és la casualitat que encaixa perfectament amb el que explicarà en Pau Massip. Que va ser així? Sí, jo crec que sí. Imagina't ja com passa el temps. Mare meva. Escolta, què, xèrif de la informació?
Què?
Com ho tenim per diumenge?
Ai, diumenge, eleccions.
Saps que no m'he recordat? Que avui he dit, calla, que diumenge hem d'anar a votar, imagina't. Tu tens aquesta sensació? La Paula Moreno diu, jo sí que m'he recordat, perquè ella, podem dir no, Paula, de suplent. Llavors...
Jo també.
Tu també, eh?
Jo també.
I ets la primera vegada?
Sí.
La Paula és la segona, però tu ets suplent de...
suplent
vocal,
un,
o...
vocal dos.
Noi. Bueno.
A veure, no ho sé.
A veure, us heu de presentar allà i sí, a veure què passa.
Sí,
ara, heu d'estar tot el dia localitzables, eh? Tu no fas tant més por que la Paula, que... Sí, la Paula diu, ja veuràs, et vindran a buscar, eh?
Bueno. Home, però tot el dia a veure...
Sí. Si no, mira el cap de vila, a la presó.
a presó.
No. Va, per tant, tu també ho tenies clar, que aquest diumenge eleccions.
Sí, 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 sí.
Dóna aquesta sensació que la gent estem com una mica...
Jo crec que ens passa perquè com nosaltres venim amb una mica de saturació. Com sí. que van haver-hi les catalanes, tenim una mica de saturació. Clar, per exemple, jo crec que altres països no ho senten tant així, perquè no n'han tingut tantes últimament, llavors ara mateix són unes eleccions, per exemple, a França, per exemple, poden servir per veure la força que té Le Pen de cara a les presidencials, que han de ser un o dos anys. Itàlia també servirà per comprovar quin estat està la Giorgia Meloni, etc. Per això et dic que... Però sí que és veritat que nosaltres estem com una mica saturats. També em fa gràcia una mica perquè, clar, nosaltres quan parlem dels eurodiputats ens imaginem això, no? Doncs gent que se'n va cada setmana a Brussel·les a treballar. És com... Ens queda una mica lluny. A Bèlgica ho tenen allà mateix. Vull dir, és molt diferent ser eurodiputat català, espanyol, portuguès, a ser-ho de Bèlgica, d'Alemanya... Depèn. Però sí que és veritat que nosaltres estem una mica saturats. Amb aquestes eleccions es veu també una mica aquesta unió que no és del tot perfecta, perquè són unes eleccions que comencen dijous, perquè a Europa encara hi ha països on es vota entre setmana. Sí, sí, sí.
Països tipus què? O sigui, no...
Mira, ara no em vull equivocar, però als Països Baixos... es vota entre setmana. De fet, als Països Baixos, a Holanda, no funciona ben bé com aquí. Llavors, els col·legis electorals, per exemple, una sortida d'estació de metro pot ser un col·legi electoral. Llavors, tu, quan vas camí a la feina...
Ostres, doncs això, perdona, però és bona pensada,
i les urnes són aquests típics contenidors... d'escombraries amb rodes, aquests petitons.
Sí, sí.
Doncs són aquests. A vegades han sortit imatges a la tele que són aquests contenidors. Són curiosos.
Per tant, són aquestes imatges que... O aquestes... no sé, alternatives que el que fan és atensar, diguéssim, el vot a la ciutadania.
Sí, sí, sí. De fet, aquí a Espanya, les primeres eleccions, durant unes quantes cites electorals, es va votar entre setmana perquè tenies un permís laboral, t'ho cobraves, però cobraves el teu sou normal, però et donaven, em sembla que eren 4 hores per poder anar a votar, perquè com que no hi havia l'hàbit de votar, era una manera d'incentivar-ho. Després es va traslladar els diumenges. Però hi ha països europeus que s'han mantingut votant entre setmana. A Itàlia poden votar durant 2 dies. En aquest cas em sembla que és dissabte i diumenge, però en les eleccions locals és diumenge i dilluns. Es pot votar a Itàlia.
Fins... En tot cas, Pau, tu dies això, que des de dijous ja es començaran a votar aquestes eleccions europees, però sí que diumenge a les 11 de la nit és quan es tanquen, no?, aquests col·legis electorals.
Sí, diumenge a les 11 començarà... A veure, diumenge a les 11 no. Aquí els col·legis electorals tancaran a les 8
però
i la gent farà el recompte. Però els resultats no es poden fer públics fins a partir de les 11, perquè els països aquests, no? Portugal té una hora menys d'horària, i a més, si tanquen els col·legis a les 9, doncs acaben sent les 11, i llavors per això no es poden conèixer els resultats abans. Però sí, sí, és veritat, el diumenge a les 11 s'ha de saber els resultats i a veure com queda aquest Parlament Europeu, que potser queda una mica com el català.
Sí, no?
Sí. Que... També és veritat, mira, la setmana passada ho comentàvem aquí a la redacció, que a vegades també és això, no, que dèiem, no, és que ens queden lluny aquestes eleccions, ens queden lluny,
però
es debaten coses molt importants, coses que poden semblar banals, però tota la qüestió aquesta, per exemple, dels carregadors dels mòbils, que si són tots iguals o no, molts temes de productes d'obsolescència programada, de competència, de qüestions de llibertats digitals a internet, etc. Moltes d'aquestes qüestions es decideixen a la Unió Europea. I després, una de les polítiques més importants que gestiona la Unió Europea, sobretot en qüestió de pressupost, és la política agrària, que avui tenim els pagesos
en marxa de revolta, no?
En protestes per totes les fronteres de Catalunya, per I una de la llista de si fan diverses demandes, n'hi ha que les fan al govern espanyol, però una llarga llista la fan a la Unió Europea, perquè és una de les grans polítiques que gestiona, la política agrària comuna i les subvencions i ajudes que dona el món de la pagesia.
Dit això, després continuarem parlant d'aquesta revolta pagesa. De fet, connectarem amb la gent de Verificat perquè ens expliquin aquesta política agrària comuna. De fet, ells doncs ho han analitzat i sabrem el què. Però abans, deixeu-me també repassar altres actes d'aquesta agenda, que la repassem amb en Pau Massip, sobretot de demà. Abans parlàvem amb la nostra corresponsal aquesta setmana, la selectivitat.
Sí, sí. Més de 42.000 alumnes que faran aquesta selectivitat, que aquest any, fa una setmana es va sortir la notícia que ja no serien obligatòries les lectures, doncs aquest any, si les lectures ja les han hagut de fer els estudiants, el que sí que podran és triar les respostes.
Les poden esquivar, diguéssim.
Sí, sí, si alguna no la portes molt apresa, la podràs esquivar. També hi haurà una altra vegada l'opció de fer l'examen, o sigui, fer tots els exàmens en castellà o en català. La filosofia torna a estar a la fase comuna, que fins a fa uns anys era una optativa, i és això, més de 42.000 alumnes es posen a prova per escollir quina carrera volen fer.
En fi, tu recordes el moment de fer la selectivitat, Pau Massip? On la vas fer, tu?
Jo la vaig fer a Canet de Mar. A Canet de Mar. Recordo, a veure, sí, recordo els nervis i recordo que és un moment important, però també recordo bastant un cop estaven, o sigui, el primer dia hi ha nervis, el segon i tercer dia hi ha més tranquil, perquè et posen com
perquè
molta pressió
i ja saps què és.
Exacte, clar. Sí.
És així.
Sí, sí.
Va ser una bona nota, Massip?
No sé, això sí, encara no me'n recordo.
Segur que sí.
Un 10 amb algo, em sembla.
Un 10 amb algo?
Sí, perquè ja el vaig fer sobre 14. No, és que em posessin més nota de la que em tocava.
Val, m'ha agradat això. Clar, no, és que això és un nou sistema. Vull dir, bueno, un nou sistema de fa quan?
No, ja fa uns anys.
Jo no, sí, jo amb aquest sistema, per mi el 10 era el top. A veure, per tant, aquesta selectivitat, com deia en Pau, dimarts, dimecres i dijous vam tenir present més de 42.000 inscrits en aquesta selectivitat d'aquest any, i dijous també vols destacar avui una reunió.
Sí, perquè dijous fa 80 anys del desembarcament de Normandia, i França ha organitzat un acte per commemorar aquesta fita, una operació militar que va suposar el començament del final de la Segona Guerra Mundial en el flanc occidental, i farà una, o sigui, ha convocat els màxims dirigents de tot el món, i serà una trobada. Hi haurà el president, està previst que hi sigui el president Biden, el president dels Estats Units, també el president d'Ucraïna, el Volodymyr Zelensky. Clar, és una commemoració de la Segona Guerra Mundial, que és una de les últimes grans guerres que va afectar Europa, en un context, justament, no?, amb aquestes eleccions europees el 9 de juny, que m'imagino que Macron, el president francès, ha convocat aquest acte, no és coincidència que caigui just abans de les eleccions, que també és una manera d'ell de marcar territori en la seva competició electoral local. Però és això, és en un context de guerra a Europa, amb la guerra a Ucraïna, ara també amb el conflicte Israel-Palestina, amb Biden, que aquest cap de setmana s'ha sabut que proposava un alto al foc a Israel, també hi participarà. Bé, serà una trobada aquestes d'alt nivell, que en diuen, amb els màxims dirigents governamentals mundials.
Doncs hi tindrem també l'ull posat aquest dijous. Reunió mundial pels 80 anys, com deia en Pau, del desembarcament de Normandia. Ja passem a dilluns, per això, Ens has portat allà l'agenda d'aquí una setmana. També és important.
Bé, perquè estem parlant d'aquestes eleccions i recordem que sempre vam dir que el dilluns, el 10 de juny, hi ha el ple per formar el nou Parlament de Catalunya i la nova mesa. S'ha d'escollir la nova mesa del Parlament. Sempre vam dir, sempre hem dit que aquestes eleccions europees marcarien bastant el que pugui passar el dilluns i també les negociacions. I el que podria destacar, a veure què passa aquesta setmana, si hi haurà alguna novetat o no, però una de les coses més destacades potser d'aquestes últimes setmanes en relació al nou Parlament català és l'absència de notícies, perquè realment no estan havent-hi grans titulars, no estan havent-hi rodes de premsa on te surtin escarafalls de cap partit contra els altres. Està sent tot bastant discret, com yeah. totes les parts volien que fos. Sí que és veritat que hi ha com un interès comú, al final tant el PSC com Junts com Esquerra ningú li interessa que hi hagin eleccions. Per tant, a tothom li interessa que això més o menys surti com ha d'anar, i és normal que hi hagi aquesta discreció al voltant d'aquestes negociacions. Però bé, és això, s'entén, se suposa que potser aquesta setmana coneixerem alguna cosa
referent, diguéssim, a aquest possible govern català.
De fet, la setmana passada ja el periòdico va treure, no, per exemple, que Junts li ho proposava a Esquerra que tingués la presidència del Parlament. Bé, alguna cosa, però ja et dic, però de moment tot és molt, molt discret. De moment no són grans titulars.
Mira, dona'm un titular rapidíssimament, perquè ja hem de passar a l'agenda verificat, Pau, però divendres volta Catalunya Femenina.
Sí, aquest divendres, dissabte, diumenge, són les tres etapes de la Volta Femenina. El titular més destacat és que, de la mateixa manera que va passar amb la masculina que vam tenir a Pogacar, que és el millor ciclista actualment del panorama ciclista mundial en masculí, doncs tindrem les millors ciclistes del pilot internacional de les curses femenines. I vindrà Marianne Vos, vindrà, o sigui, els millors equips amb les millors ciclistes. Tres dies de ciclisme a Catalunya.
Doncs mira, el seguirem. Moltíssimes gràcies, Pau Massip.
A vosaltres.
Vinga, ara mateix 9 minuts i ja ens situem al punt de les 4 de la tarda. Truquem a la gent de Verificat.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Rapidíssimament, ja sabeu que els dilluns és hora de fer aquesta trucada amb els companys de Verificat que posen la lupa en aquelles declaracions de política i també a tot el soroll que circula a les xarxes socials. Som a les portes de les eleccions europees, ara comentava en Pau, i la pagesia catalana avui torna a protestar per pressionar precisament per les institucions de cara als comicis de la cita electoral de diumenge. Exigeixen millores per al sector primari, més control dels productes importants i una clara reducció fiscal en l'ús agrari d'energia. Estem parlant d'un clar marc de garanties que la PAC, que és la Política Agrària Comuna de la Unió Europea, hauria d'incloure per assegurar-nos la supervivència d'un sector, l'agrari, molt desgastat i precaritzat. És per això que saludem a aquesta hora la Neus Sunyer, que és fact-checker de Verificat. Què tal, Neus? Molt bona tarda.
Hola, com estàs?
Molt bé, Neus. Escolta, per tots aquells oients que ens estiguin escoltant, la PAC és aquesta Política Agrària Comuna de la Unió Europea. Per què és tan important, no?, aquesta Política Agrària Comuna i per què també té tanta importància dins de la Unió Europea?
Mira, és una política que va sortir a mitjans dels anys 60 per intentar garantir-nos arreu d'Europa que tinguéssim, per una banda, un sector primari fort que ens proporciona el menjar i assegurar que aquests preus del menjar no s'inflessin massa o no rebentessin els preus entre agricultors. I és una cosa que ha anat canviant, cada 4 anys se canvia, per això ara mateix està havent-hi tant de rebombori, perquè tocava a partir de 1 de gener començar-les a aplicar la nova PAC. I el que passa és que la Unió Europea el que ha decidit és centrar sobretot la política agrària des de comunitària en donar subvencions. De fet, aquestes subvencions suposen un terç del pressupost anual d'Europa.
Clar, Neus, de quina manera, no?, la política agrària europea afecta els agricultors, els nostres agricultors catalans i el govern de cada país, no? Quines competències tenen en aquest àmbit, que també se n'ha parlat molt?
Clar, el que passa és que el que fan des de la Unió Europea és posar, diguem, una directiva marc per començar, per regular com funciona tot. Per exemple,
què passa amb fitosanitaris, no? Que s'han queixat bastant. Quins productes es poden utilitzar en agricultura per tractar plagues o no? Això és una cosa que regulen. Una de les grans coses que aquesta PAC ha aixecat molta polèmica ha estat amb les directrius mediambientals, que fins ara duien gairebé dues dècades sent més o menys les mateixes, i han decidit canviar-les. Què vol dir això? Algunes de les que les han posat en marxa és, per exemple, haver de complir unes condicions que serien bones condicions agràries i mediambientals, perquè estan directament lligades a subvencions directes. La Unió Europea diu són opcionals, però, clar, estan lligant gairebé una gran part d'aquestes ajudes a complir tot això. Llavors, la pagesia diu, home, un moment.
A veure, clar.
Exacte.
Clar, Neus, res, tenim 5 minuts, encara podem anar, que jo sempre... Pobres, us deixem poc temps per explicar coses tan importants. Les principals reivindicacions dels agricultors des de les protestes del febrer, quines són, no? Com les heu verificat vosaltres, Neus?
Doncs mira, el que vam intentar és fixar-nos en què explicaven les grans organitzacions agràries i també basar-nos en les desinformacions que s'havien anat estenent sobre la PAC. Perquè, per exemple, una gran reivindicació que hi havia des de la pagesia, que està, grans i petites hi estan d'acord, és amb la digitalització d'una cosa que se diu quadern de carn i llibre d'explotació agrària, que és que tots els agricultors i ramaders havien de fer per internet com un diari de la seva explotació per accedir a totes les ajudes que podien accedir fins ara. I això era molta feina, sobretot per petits i mitjans agricultors, que són explotacions petites i amb poc personal. I sense un coneixement burocràtic i digital, en molts casos, que no existeix. I una altra banda per on s'ha anat molt la desinformació és els agricultors estan demanant des de fa molt de temps que se compleixi amb una cosa que se diuen clàusules mirall. Què vol dir? Que els productes que poden entrar a la Unió Europea compleixin les mateixes condicions de producció que es produeixen dins la Unió Europea.
Clar.
Què passa? Hi ha hagut grups que ho han utilitzat per dir que les freses del Marroc o menjar provenent de Llatinoamèrica és menys segur que el consumim aquí. I hem de ser molt curosos amb això perquè tots els controls que es passen a la Unió Europea faciliten i garanteixen que qualsevol aliment que entri complirà les mateixes condicions sanitàries, que no vol dir de producció.
Clar, com deia la Neus, de verificat, aquesta és una de les principals reivindicacions dels nostres agricultors, però Neus, avui també et volíem preguntar si aquestes protestes que estem veient aquests dies, especialment avui, dels agricultors catalans, es repeteixen a altres països de la Unió Europea? S'està vivint amb la mateixa intensitat?
Ara mateix s'han convocat a França i a Espanya i no s'han convocat com van ser des de febrer per tota Europa. No és tan generalitzada com l'altra vegada.
D'acord. I ja per rematar-ho, què passarà? Què creus que passarà amb aquesta nova PAC que feia referència a tu al principi? Aquesta política agrària comuna de la Unió Europea?
Doncs mira, no sé què passarà, però te puc dir el que ja ha passat, que és que la Unió Europea el que ha fet és tirar enrere gran part de mesures mediambientals que se demanaven, que demanaven en un inici i els ha tirat enrere. Uh-huh. Just a principis de maig van aprovar retirar-les. I Espanya també va retirar, va fer voluntari el que us explicava el quadern de camp. Ja no és obligatori per accedir-hi, sinó que ho han fet voluntari. Ara veurem quines mesures prenen de cara a garantir el que estan reclamant ara, que és més seguretat jurídica i menys competència deslleial a l'hora de produir.
Neus.
Digue'm.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Escolta, si hi ha algun oient ara mateix que digui vull contribuir a Verificat, crec que tinc una notícia que està circulant, que m'ha arribat al meu mòbil i la vull verificar. Què han de fer? Mira, Neus, un minut. Què en recomanes?
El primer que podem fer és posar-se en contacte amb nosaltres.
Sí.
A partir de les nostres xarxes socials, que ens poden trobar per Verificat. També tenim un número de WhatsApp, que és el 666-908-353. I el que sempre recomanem és aturar-se un moment i reflexionar d'on ve aquella notícia. Pensar si hi ha una font fiable per des d'on començar a estirar.
Doncs qui acabarà d'estirar-ho tot seran la gent de Verificat. Neus Sunyer, de Fact Checker, justament de Verificat. Gràcies, eh?
A vosaltres, que vagi molt bé.
Vinga, que vagi molt bé. Nosaltres ara sí que en segons ens situem el punt horari, per tant, toca escoltar Sandra Gómez tot el que ens hagi de dir pel que fa a l'actualitat, i a la tornada parlarem del festival embotonat, aquí al Fabricació.